Diuen que aquesta ha estat una verema de la crisi, sense delegació forània convidada, sense sopar al Mariseu de la delegació forània convidada, sense visita a les instal·lacions de Torres també, o sigui que una verema més de petit comitè. Albert Roca, bon dia i bona hora.
Yeah.
Aquesta ha estat una verema més de petit comitè, eh?
Bueno, petit comitè per lo que és portes endins, perquè el que interessa a la gent s'ha mantingut com sempre, exceptuant el tema de la gincama per nens. Però bueno, al marge d'això, tot això que has comentat, la gent del poble, tot això realment tampoc ha repercutit, perquè ni la gent del poble anava al Maricel, ni feia la visita a Torres, i en canvi tot l'altre, que és el que interessa, s'ha aconseguit mantenir. No?
Això vol dir, Obert, entre altres coses, que els que estaven al retiro la nit de les pubilles no van haver d'esperar a l'arribada de la delegació convidada, no?
No va arribar a esperar, però el veredicte es va fer esperar, igualment.
Vaja.
Sí. A la una de la matinada.
Déu-n'hi-do, doncs aquest sí que és un dels veredictes més esperats de la història de la verema, segurament, eh?
Sí, a més, perquè també hi havia el tema de que la mateixa nit hi havia el tema de l'elegància, una cosa nova que també s'havia incorporat. Que a més jo, a nivell particular, penso que totes estaven supermaques, o sigui, si jutjar el tema de l'elegància, però bueno, els més entesos podien jutjar que hi ha alguna que llueixi més que l'altra.
Perquè per començar per aquí, Albert, aquest any hi ha hagut alguns canvis en el procés, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma, de l'acció de la pubilla, en tot el procés, l'examen, totes aquestes proves prèvies, no?
L'examen escrit i ja està. I lo de l'elegància, que era una cosa que fa anys ja es feia. O sigui, al marge d'això, tot més bon, l'examen oral, que clar, són més coses per puntuar.
Però
la incertesa era més gran.
Ens comentaven, però, que l'examen escrit aquest any era un examen, diguem-ne, amb més dades a considerar, o com a mínim també formava part de l'examen de les pubilles,
sí.
Que anava més enllà de la pregunta de quina era la festa de Sitges que més t'agradava, o quina, més enllà de les preguntes bàsiques, hi havia algunes preguntes també de més contingut, per dir-ho així.
Sí, llavors amb això es marquen diferències. Aquí augmenta el punt d'incertesa.
D'acord.
Perquè a vegades inclús quan arribava la proclamació podia haver algun membre, alguna entitat que es pogués queixar, perquè com que es basava tot en l'examen oral, ells havien vist com havien funcionat les altres. En canvi aquí ningú es podia queixar, perquè per molt que diguessin que la guanyadora igual l'examen oral no li va fer massa el pes, però bueno, tenint en compte que hi ha dos altres barems, pues, ja t'ho dic, tot són coses per aquí.
Perquè des d'aquest punt de vista, l'Obert periodista ens pot dir que va sorprendre l'elecció de l'Ariadna Olímpia Font?
No vaig veure massa sorpresa.
D'acord.
Fins i tot, a més, inclús entre elles, algunes va plorar i tot. O sigui, que era, clar, aquestes coses emocionen.
No, això està clar, no?
Llavors, inclús alguna s'encomana, pues, tot això. O sigui, no ve una sorpresa gran. Clar, després va haver l'apunt curiós aquest de que 4 anys consecutius el Prado ha guanyat, però bueno, això és,
diguem-ne, circumstancial.
Quatre anys seguits, tenint en compte que 2 anys el Carrusel, no? O sigui, el Carrusel ja és una secció del Prado, però al marge d'això hi havia molta igualtat. Es veu que inclús el Toni Marín va definir-ho per un pèl, diríem, per un pèl, o sigui, i a partir d'aquí hi havia un gran nivell. Evidentment, el tema d'aquest de l'examen per escrit devia posar en alerta moltes i devien preparar-se molt.
Sí.
I a partir d'aquí el nivell devia pujar molt. Inclús ho vaig notar fins i tot a l'hora de fer la pàgina que vas publicar a l'Eco. Que la cosa estava molt treballada i em semblaven totes molt preparades per fer-ho. Però clar, evidentment només pot guanyar una.
En qualsevol cas, aquest any afortunadament sí que diguem-ne, ens hem deslliurat d'aquella controvèrsia sobre si la noia era de Sitges, si no era de Sitges, si vivia, deixava de viure, etc etc. No?
Jo mai en aquest aspecte jo he estat una miqueta a marge, perquè penso que una persona que pogués viure en una altra localitat però estigui fent permanentment vida a Sitges, ja la considero de Sitges.
Mm-hmm. I tot i que ja saps, Albert, que això va provocar en el seu dia bastantes, diguem-ne, converses més o menys ben intencionades, o no, eh? Depèn del moment.
No era pensar que tothom tingués. Després va haver la curiositat que després de molts anys el pregoner va sopar a la nit de les pubilles.
Ah, que això tampoc, vaja, ens sembla que feia molts anys que no passava tampoc.
Potser...
No anava a dir que fos el primer, però vaja, no.
Sí, a més, clar, per donar-se la circumstància que ell fos de Sitges,
sí,
i per haver anul·lat el tema del sopar de Maricel.
Mm-hmm. No, i entre altres causes, perquè antigament el pregó se celebrava el diumenge, clar, el mateix dia de la barema, i per tant no podien coincidir, però per descomptat que en els darrers anys els pregoners, hem de suposar que per motius professionals els que fossin, no apareixien
en el sopar de les pregones. Sí, però fins i tot amb això que he dit, el diumenge, després del pregó, el pregoner no sempre, per no dir que si mai, però jo n'he anat a tants,
anava al dinar del Calípolis.
Aquest del Calípolis. Clar, aquesta és l'altra. Però bueno, al marge d'això també. El pregó, pues, clar, el fet de fer-lo de Sitges, que a més li va agradar molt especialment al Miguel Torres, clar, va fer que el contingut fos molt, molt d'aquí, el tema de la Malvasia. I el tema de la Malvasia, i clar, en lloc de les aventures de l'Iñigo parlant del seu, fent propaganda del seu fent un públic reportatge, sí, dels restaurants i dels famosos que han conegut, en canvi aquí ho vam centrar-ho amb
la realitat més propera, no? Està clar. Un bon balanç en general?
Sí, perquè t'ho dic, la mostra de vins va tenir un creixement increïble, o sigui, molta gent, però molta gent.
Moltíssima, sí, sí, que és cert.
Aquí no tinc les dades del tot, que falta d'allò, però...
Però ahir la tarda estava... Ahir la tarda vespre estava tastat de gent.
Sí, a més es va incorporar també el tema de... d'altres alternatives de menjar, que era el que s'havia dit, perquè a vegades pinyes a vi, pues, si compres allà una coca, pues, si ho complementes, perquè... I ja està, llavors un dels estrella, com sempre, és a l'Hospital Sant Joan Batista amb la Malvasia, i tots els altres, però vull dir que és una cosa... va ser una gran idea ficar-ho fa uns anys, i ara precisament és una de les banderes que té la festa, no?
I una qüestió per acabar, si ens poguessis definir, a partir de tot aquest conjunt d'entrevistes, com és l'Ariadna?
Una noia senzilla, molt participativa, és d'aquestes que li agrada estar arreu, i esperem que veure el seu sacar d'honor del proper partit del Suborenc. Perquè ja que ella és membre del Suborenc femení, doncs me la imaginaria, seria millor, no? Dic, i una d'aquestes persones que dius que a la seva edat ja veus un bagatge, no? Que Corpus, el festival voluntari al festival, el refresc de teatre, tot això, no? O sigui, molt també per part també ficat de la seva família, no? Però vull dir que, no, com que coneix molt bé les tradicions i és una digna representant, com ja he dit també, altres també podria ser-ho, però si ho concretem amb ella, doncs en aquest cas, doncs, definir-la d'alguna manera és noia participativa, noia inquieta i que li agrada viure molt tot el que hi ha aquí. No? I,
per descomptat que ho he celebrat força, perquè ahir, pobre, ella mateix ja ho reconeixia, que ja ni veu li quedava.
Sí, això...
De la celebració, eh? Bé, a ella i a moltes de les seves companyes, que varen ser definides per l'Antoni Marín com un dels grups més ben avinguts de pubilles,
sí,
dels darrers anys.
Dels més dispersats, perquè a vegades hi ha hagut, de les pubilles, hi ha hagut grups de 3-4 que es coneixien, aquí no tant, eh? Que hi havia dues que sí i les altres que no, però dic, curiosament, tenint en compte que la majoria de part no és que es coneguessin, no fossin de grupets d'amigues, doncs aquí, en pocs dies que s'han pogut d'allò, s'han fet molt, molt bé, no? Sí. I llavors això, doncs, pues està molt bé, és de lo que es tracta, no?
El balanç d'aquesta 48a edició de la Festa de la Verema, en uns moments en Joan Totosaus ens porta el pregó. Albert, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies per vosaltres i seguim en contacte.
Fins a propera, adeu-siau.
Adeu.
Recapitulem: Ariadna, Olímpia, Font, Junyent, Pubilla del Casino Prado, Pubilla de Sitges 2009, pesa 50 ampolles de vi i en el concurs de trepitjadors de raïm, agrupació de Bats Populars, guanyadora 22 litres i mig, a Or Retiro 22 litres i Vallpineda 21 litres i mig. I com comentava l'Albert, el passat divendres també en Joan Sella va ser, d'alguna manera, protagonista en el sopar de la nit de les Pubilles. Tot plegat començava a 8:45 a les terrasses del Maricel amb un pregó que, com ell ja ens havia insinuat, gairebé d'una forma molt explícita, va anar absolutament dedicat al món de la malvasia. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, un pregó dedicat a fer una recerca històrica per al món de la malvasia i com aquest vi dolç va aconseguir posar el nom de Sitges al mapa, diversos moments de la història d'aquest vi que doncs van ser exhaustivament explicats per Joan Sella. De fet, fins i tot al final Miguel Torres va agrair-li a Joan Sella, doncs, quan li donava un obsequi pel fet d'haver estat qui havia fet el pregó, dient-li que havia estat el millor pregó dels darrers anys, que els últims anys va dir textualment Miguel Torres que havia baixat de nivell aquest pregó i que, doncs, en el pregó de divendres passat, doncs, s'havia recuperat el nivell de pregons d'antuvi. Més enllà d'això, doncs, llampegava de fons, que la nit de divendres era una nit
d'incertesa meteorològica.
Exacte, però hi feia una certa fresqueta, però bueno, con la terrassa del Maricel encara la cosa es va poder aguantar. Escoltem, per tant, les paraules de Joan Sella.
Il·lustríssim alcalde, autoritats, família Torres, amics, parents, i seguint una categorització social de Josep Pla, coneguts i saludats, sitgetans i amics de Sitges. Sento el gran plaer de poder-los parlar en aquest acte del Sitges vitivinícola al llarg de la seva història. Com vostès ja s'imaginen, tractaré de la malvasia, el vi que va ser el motor econòmic de la nostra vila durant ben bé 250 anys. El vi que va conformar un paisatge, una cultura i una manera d'estar davant del devenir de la realitat. Els sitgetans tenim el privilegi de sentir-nos habitants d'una vila, el nom del qual és conegut arreu del món, vostès ho saben millor que jo, per moltes de les seves característiques. Teníem una platja de color de l'or, com la va pintar Rossinyol, i els reflexos daurats d'aquesta platja s'han projectat a la resta del planeta. Tenim una postal magnífica, consistent en el perfecte angle recte que formen la verticalitat del campanar de la punta i l'horitzontalitat infinita del mar. I aquesta imatge és un icon mundial. Per no anar més lluny, ara fa 28 anys, un aparador de botiga del racó més tenebrós de l'antic Berlín Oriental, rere el mur de la vergonya, exhibia una fotografia de la nostra punta. El vellet de 21 anys que vaig ser jo, corprès pel totalitarisme que literalment s'ensumava a l'antiga República Democràtica Alemana, va sentir un gran deixondiment alliberador quan va contemplar la foto de l'església del seu poble il·luminant aquell ronyós aparador. Com alguns de vostès saben, avui la meva residència habitual es troba a Sant Cugat del Vallès. Visc davant per davant d'una galeria d'art, amb preus en consonància amb el lloc on em trobo. Fa 6 anys que passo davant de la seva vitrina i sempre el que veig són quadres de gran format que representen la nostra punta. Gairebé durant un segle, Sitges va ser una meca europea en la fabricació de sabates. Pel que es veu, ho vam fer molt bé. Naturalment no parlo de mi, parlo del col·lectiu suborenc del que crec que formo part. Durant la Guerra Civil, un parell de sabates sitgetanes cotitzaven tant com una garrafa de 4 litres de l'essencial i buscadíssim or líquid, o sigui, l'oli d'oliva tal com vostès han pogut llegir en el dietari de guerra del senyor Bonaventura Julià, editat pel grup d'estudis sitgetans. Un parell de sabates per 4 litres d'oli d'oliva. I estem parlant de temps de guerra. No hi havia festes, no celebraven casaments festuosos, no calia estrenar sabates a cada temporada, perquè en temps de guerra no hi ha canvi de temporada. I les sabates sitgetanes valien tant com l'oli que consumiria al mes una família de 4 persones en temps no turbulents. Imaginem-nos fins on hauria arribar a lliscar aquell oli en èpoques de penúries. Avui, tant a Lleida com a Tortosa, segueixen existint en els seus respectius rovells de l'ou comercials dues sabateries que, orgulloses, exhibeixen el seu nom al client, la Villa de Sitges. No m'allargo en l'afer de les sabates, segurament tots vostès en saben més que jo. I si no, també els remeto a la novel·la El temps a mitges, del meu molt més que amic Xavier Gimeno. He parlat d'una platja, d'una arquitectura i d'una activitat industrial i d'una gran habilitat, seria molt injust, no reconeixo, en atraure i acollir forasters, que ens ha donat fama arreu. Però molt abans de tot això hi va haver un element productiu que va posar el nom del llogarret costaner, que era el nostre poble al segle XVIII, a l'atles de les coses bones que es podien trobar en el món. Parlo, naturalment, de la Malvasia. Com ja va documentar abastament la meva tia Pepis, o sigui, la senyora Maria Josep Montserrat i Robert, el cultiu de la Malvasia a Sitges es va multiplicar durant el segle XVIII. I és a partir d'aquesta centúria que la nostra Malvasia entra al mapa vinícola europeu. Pels testimonis literaris catalans i castellans que he pogut resseguir, a partir del segle XIV fins al XVIII, la Malvasia, sense especificar-ne la procedència, és l'únic vi que es denomina en nom propi, o sigui, Malvasia. La resta de vins eren denominats pel seu nom genèric, a tot estirar pel lloc on era cultivat i criat el raïm que més tard es convertiria en vi. Poso un exemple. L'anomenat Quijote Apócrifo, llibre que algú que s'ocultava sota el pseudònim d'Alonso Fernández de Avellaneda, va publicar amb el títol Segundo tomo de l'ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, amb la malèvola intenció d'obtenir èxits semblants al best-seller que va ser la primera edició del Quixot de Cervantes del 1605, hi apareix una contraposició entre la Malvasia i el vi procedent de Yepes, població aquesta de l'anomenada Mancha Toledana. En aquesta, diguem-ne, cata horitzontal, com la denominarien els enòlegs d'avui, el vi de Yepes queda molt malmès en comparació amb la Malvasia. El passatge del Quijote Apócrifo, que a continuació llegiré, s'emmarca en un debat entre Don Quijote i Sancho Panza, en el qual Hidalgo, tocat per la seva universalment coneguda distorsió de la realitat, percep la figura d'un monstre en un gall dindi, mentre que Sancho no deixa de veure les coses com realment són. Diu Sancho: «Por la vida del soguero que hizo el lazo con que se ahorcó Judas, que no entiende vuesa merced, con todos sus libros que ha leído y latines o dedanías que ha estudiado, baje acá abajo y verá la cocina llena de asadores, con dos o tres ollas como medias tinajillas de las que usamos en el toboso, tanto pastel en bote, pelota de carne y empanadas, que parece toda ella un paraíso terrenal». Y a una fe que si me pidiese un poco de saliva en ayunas, que no se la podría dar, que tengo en el cuerpo tres de Malvasía que llaman en esta tierra, y a fe con razón, porque está mal la taza cuando está vacía de ella, y es mejor que el de Yepes, que vuestra merced también conoce. Un editor del Quijote Apócrif asenyala que l'oscura frase de Sancho, porque está mal la taza cuando está vacía, s'aclareix i obté el sentit irònic que l'autor li vol donar si vacía es pronuncia vacía. Per tant, la sentència de l'escuder s'hauria de llegir enfatitzant els termes que pronunciaré. Perquè està mal la taza quan està vacía. Mal vacía. Pobre vi de Yepes. Per desagreujar-lo, afegeixo que en aquesta població manxega encara es pot sentir el refrany següent: vino de Yepes i Ocaña, la mejor cosa d'Espanya. També cito ràpidament que la malvasia apareix almenys tres cops a Tirant l'Obdant. Com a curiositat diré que el cavaller Tirant, en la seva estada a Anglaterra, esmorza gingebre amb malvasia per combatre els freds de l'hivern. La meva amiga Susie Keller, que molts de vostès segur que deuen conèixer, no ha llegit Tirant l'Obdant, però ha viscut a Cambridge. El retorn als Sitges de la seva infantesa, algú la va inspirar perquè fes panellets de gingebre. Susie em va millorar la recepta tot afegint-hi malvasia i a mi em va fer levitar cultural i gastronòmicament parlant. A la Celestina, a la Dozana Andaluza, a l'obra del Lope de Vega, Tirso de Molina i Tutti Quanti del segle d'or, també la malvasia apareix repetidament i sempre amb l'etiqueta de ser el vi més apreciat. No puc resistir a abandonar aquests segles pretèrits sense explicar-los una altra petita història que ens porta de nou al present. La malvasia ja apareix en el primer receptari de cuina en llengua romànica que ha arribat fins a nosaltres, el llibre de Sensuví. Aquest tractat gastronòmic, redactat en català al segle XIV, ja prescriu diverses receptes amb malvasia. El que passa és que l'anònim autor no anomena la malvasia per aquest nom, sinó com a vi grec. Però no hi fa res. Llegint detingudament el text, queda ben clar que el vi grec és la malvasia. Una de les receptes de Sensuví fa la prescripció de geladia, o sigui, gelatina, en vi grec per tal de salvar, entre cometes, o sigui, conservar els aliments. I ara, senyores i senyors, permetin-me que ho proclami. La famosa gelatina aromatitzada amb malvasia està present o ha figurat en les cartes dels restaurants dels meus amics, els cuiners Valentí Mongai i Pedro Martínez. Pedro i Valentí han connectat amb un majestuós salt mortal gastronòmic al segle XIV amb el segle XXI. I jo m'emociono només de pensar-hi. Retrocedeixo de nou al segle XVIII. Sigui com sigui, és en aquesta centúria que comencem a trobar documents literaris que fan referència explícita a la malvasia de Sitges. Parlo de Calaix de Sastre, la inacabable obra de Rafael Amat i de Cortada, baró de Maldà, amb residència al Palau del mateix nom, en façana a la Porta Ferrissa i al carrer del Pi de Barcelona, en la que la malvasia sitgetana apareix com únic vi digne de referenciar-ne el seu origen. I també parlo de la correspondència privada del seu contemporani, Leandro Fernández de Moratín, que, com vostès saben, va ser un finíssim dramaturg il·lustrat, i en aquesta correspondència es pot llegir que tots els seus mals de l'ànima, de l'autor, tenen un antídot, malvasia de Sitges, textual. I ara permeti-me que no abandonem abruptament el segle XVIII, un segle on a Espanya encara existia la Inquisició. En aquests anys, i així reprenc el fil de la narració on l'he deixada, Francesc de Papiol, el membre més conegut de la nissaga que dona nom al Museu Romàntic de Vilanova i la Geltrú, proclama per escrit quan parla de la seva localitat. Villanueva, escriu el prohom vilanoví, és por también muchos llamada Villanueva de Sitges, així és com ho escriu l'autor. No porque jamás haya sido en parte alguna dependiente de aquel pueblo, y solamente como por razón de su malvasía, que se saca de esta playa en mucha cantidad, para la mayor parte de la península están nombradas Sitges. Sovint es parla de la rivalitat que sostenen alguns fills de Vilanova amb Sitges, però queda ben clar que el vilanoví Francesc de Papiol no estava tocat per aquesta pugna localista. El segle XIX marca l'apòtesi i el principi de la decadència del vi dolç sitgetà. El seu punt àlgid, el minut d'or, dirien avui els experts en audiències televisives, és quan el rei Alfons XII celebra el seu 25è aniversari prenent malvasia sitgetana a l'hora de les postres. Aquesta data la vaig obtenir de la col·lecció de menús històrics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, al qual m'hi va conduir la museòloga sitgetana Carme Camps. Va ser a partir d'aquesta troballa que vaig emprendre un recorregut històric i literari a través de la malvasia, part del qual els estic presentant. Com saben tots vostès, la varietat de raïm malvasia procedeix del Mediterrani oriental. Fa 2.700 anys, Homer, tant a la Ilíada com a l'Odissea, parla repetidament d'un vi que era un sucre. I més concretament, a la Ilíada, l'autor reitera en nombroses ocasions que el vi dolç que bevien Agamenón, Ulisses, Aquiles i tot l'estol dels assetjadors de Troia procedia de la veïna illa de Lemnos. Així doncs, és molt més que probable que la de Lemnos sigui la denominació d'origen més antiga de la història. A la seva obra, el poeta llatí Publi Virgili Maró, autor de la monumental Eneida, també fa grans elogis al vi dolç de l'illa de Rodes. Versemblantment, doncs, els vins homèrics i virgilians procedirien de ceps de Malvasia. Amb el pas dels segles, els sarments de Malvasia inicien el seu viatge cap al Mediterrani occidental. No cal insistir ara davant de vostès de la llegenda de l'almogàver transplantador a Sitges dels primers exemplars d'aquesta varietat de raïm. El que és ben segur és que entre les illes gregues i Sitges, els empels van establir-se en una estació intermèdia. Parlo de les illes Eòlies, l'arxipiélag que es troba al nord de Sicília, l'illa més coneguda de les quals, els cinèfils ho saben molt millor que jo, és Stromboli. Sitges i Lipari, la capital de les Eòlies, encara avui comparteixen dues coses, l'elaboració de la malvasia i el patronatge de Sant Bartomeu. La majoria de vostès segur que sap de memòria els gotxos de Sant Bartomeu que cantem a l'ofici de la Festa Major. En aquests gotxos hi ha unes estrofes que narren que el cos del màrtir va ser col·locat en un sepulcre i llançat al mar com el del seu col·lega Sant Jaume. Però la diferència és que el periple de Sant Bartomeu va ser més curt. A Ípari, l'Ípari, Isqué, o sigui, a l'Ípari va aparèixer cantem els gotxos sobre el destí del cos del màrtir. La llegenda segueix dient que les restes van ser traslladades a Nàpols i que a partir d'aquest fet el culte a l'apòstol es va intensificar. La catedral de Lipari és dedicada a Sant Bartolomeu i, per cert, és un edifici que s'aixeca damunt d'una roca que dona al mar. En definitiva, és sobre un baluard pràcticament inèdit al nostre. I el que aquí vull afegir és que Sitges, l'advocació de Sant Bartomeu, està documentada a partir del segle XV, segons que ha publicat l'investigador, amic i antic professor meu, Ignasi Maria Montaner. Això fa pensar que la malvasia i el culte a l'apòstol màrtir arriben a Sitges en dades properes i que amb dues coses també existeixen a Lipari, illa situada al centre del Mediterrani. I ara que dic això, i que tinc el senyor alcalde a prop, m'atreveixo a suggerir-li que estudiï si seria interessant promoure un agermanament entre Sitges i la localitat malvasiera que apareix des de fa segles als nostres gotxos de Sant Bartomeu. Una altra coincidència curiosa. Resulta que el pintor Domenico Teotocòpolis, àlies el Greco, artista que mereixeria ser anomenat fill adoptiu de Sitges, per les raons que tots sabem, procedia de la terra on es cultivava la millor malvasia, o almenys així és com ho explica don Sebastián de Covarrubias i Orozco, autor del pròpiament dit primer diccionari de la llengua castellana, titulat Tesoro de la lengua castellana o española, la primera edició del qual és contemporània a la del Quixot. En el seu Tesoro, Covarrubias escriu: malvasia, aquel vino de tanta fama y estimación que casi no hay lugar en Europa donde no se lleve. Hácese principalmente en Candía, ciutat de l'illa de Creta, el sudà natal del Greco, y también, aunque no tan perfecto, en algunas islas vecinas. Ja ho veuen, vino de tanta fama y estimación, y a més Greco. Camins paral·lels que acaben convergint a Sitges. El dia que jo em dediqui a elaborar malvasia de Sitges, la seva marca serà el Greco, home i artista que a la seva illa natal deuria tenir el paladar molt sensible a la qualitat de la malvasia. I ja posats a proposar ucronies, em pregunto què hauria passat si el pintor cretenc a la cort espanyola hagués tastat la malvasia sitgetana? S'hauria fet el amic el Greco, via malvasia, del poble que més tard el va llançar a la fama mundial després d'haver passat oblidat durant ben bé 3 centúries? A mi m'agrada pensar que aquesta hauria estat una gran història d'amor. Però no us vull cansar. Deia abans que al final del XIX, segle XIX, la malvasia sitgetana havia iniciat la seva decadència. Les raons d'aquest declivi es poden resumir en 2 factors. En primer lloc, el procés tradicional de la seva elaboració era car. Era costós perquè els grans dels gotims de malvasia no maduren simultàniament i la verema es feia gra a gra i passant com a mínim 3 vegades per cada gotim. Tenen present el quadre de Joaquim de Miró penjat al Museu Maricel titulat La malvasia, on veiem una veremadora asseguda en una cadira davant d'un cep? En aquest quadre, la cadira no és una composició artística. La verema es feia així perquè no es tallaven els gotims sencers, anaven gra a gra amb tisores, gairebé una feina de marqueteria, i per tant els costos de veremar es multiplicaven com a mínim per 3. I tot això passava mentre que el vi de la Xampanya començava a inundar el món amb la màgia de les seves bombolles. I cotitzava, a més, en aquell moment, un 25% menys que la malvasia, segons que es pot llegir a la carta de vins del restaurant parisenc Les Fleurs Provençaux, datada a l'últim terç del segle XIX. El segon factor de la decadència l'he rescatat del venerable Eco de Sitges, llegint-lo entre línies. Alguns elaboradors posaven al mercat malvasia de Sitges saltant-se al mètode d'elaboració tradicional. O sigui, que no feien el que havien de fer. O sigui, que després de la verema en 3 actes, els grans sols s'havien de posar en canyissos al sol per tal que es pensifiquessin. Permetran que begui aigua, perquè amb això la malvasia dona set. Deia que es pensifiquessin i es saturessin de sucre, que és el que fa que el most fermentat es converteixi en un vi dolç amb la pèrdua de volum de líquid que això comporta. Els canyissos s'assolellaven de dia, però a la nit s'havien de posar sota d'un sostre. I això també volia dir protegir-los de les rates. En fi, una feinada. Poc després de que Alfons XII degustés la nostra malvasia en un banquet, Josep Soler i Cartró, fundador de l'Eco i pare espiritual de tots els periodistes sitgetans, comença la seva sèrie d'articles censurant les mistificacions de la malvasia. Ho fa d'una manera ferma, sense perdre l'elegància i les bones maneres. O sigui, ja va crear l'estil Eco de Sitges, que ja fa més de 100 anys que dura. Com he dit abans, el contingut profund dels seus articles emergeix si els llegim entre línies. Soler es va passar ben bé 2 dècades advertint que alguns elaboradors de la famosíssima malvasia de sitgetana estaven matant la gallina dels ous d'or. I aquesta no seria la primera vegada que això ha passat al nostre poble. Vam estar molt a prop de perdre la malvasia. Amb això hauria passat avall una gran part de nosaltres mateixos i de la nostra història. No oblidem que estem en un poble on un dia, diu la llegenda, es va trobar una imatge de la Mare de Déu en una vinya o vinyet, com deien els nostres avantpassats medievals. I per tant, això ens demostra que la història social i espiritual de Sitges tenen molt a veure amb el conreu de la vinya. Recentment, els pisos s'han menjat les darreres vinyes que quedaven al voltant del nostre casc urbà. La parla quotidiana ens fa oblidar que el nom de totes les vinyets que coneixem ve de vinya. I sigui el lloc del món on sigui, si trobem una vinyet, aquesta té alguna relació amb Sitges. Per respecte a nosaltres mateixos, els nostres avantpassats i a la nostra història, no podem perdre la malvasia. Jo sé que no es perdrà, perquè avui ens trobem davant d'un fet revulsiu. La malvasia de Sitges ja forma part dels productes de boca, nets, bons, justos i en perill d'extinció, en el catàleg mundial de l'ONG Slow Food, estesa arreu del món. Tots sabem que l'administrador actual de la institució medieval de l'Hospital de Sant Joan Baptista I avui únic elaborador de malvasia de Sitges, l'amic Roland Sierra, fa tot el que pot per millorar la difusió del producte i que ha ampliat les hectàrees de cultiu. Aquí no em vull oblidar del nom del senyor Antoni Almirall i Andreu, que, gratia et amore, es va responsabilitzar de l'elaboració de la malvasia de l'hospital durant dècades i em va garantir la seva pervivència en uns anys difícils. No perdrem la malvasia, però al mateix temps proposo que formalitzem un pacte d'honor en honor del vi que tant ha significat a la nostra història. Per sort per mi, no us presento una idea original. La recullo de Ramon Planes, vostès saben tan bé com jo, que és un dels millors escriptors que ha donat la terra sitgetana. Ara fa 55 anys, al seu llibre de Sitges, Planes proposava que als voltants del santuari de Nostra Senyora del Vinyet s'hi plantés una filada de ceps. Això donaria peu a que la posteritat tingués present que part de la nostra història social i espiritual estan molt lligades al conreu de la vinya. Jo només goso afegir que si aquests ceps fossin de la varietat malvasia de Sitges, el cercle es tancaria perfectament i harmoniosa. Moltes gràcies.